Estàs escoltant Ràdio Montblanc. Ràdio Montblanc.
Què tal, com esteu? Ara passen 4 minuts de les 10 del matí.
Bon dia, Montblanc. Les notícies de proximitat a la teva ràdio local. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
Què tal, com esteu? Benvinguts a Ràdio Montblanc. Avui és dimarts, dia 14 de juny, i us acompanyem aquí al 107 de la FM per acostar-vos l'actualitat de la jornada. Avui parlarem amb el president, amb l'expresident de la Generalitat, Quim Torra, amb el president Torra, perquè ahir a la tarda va ser a Montblanc presentant el seu darrer llibre, Hores incertes, del dietari de Canonges, i amb ell volem parlar i conèixer, vaja, quina és la seva opinió de l'actual situació política, què podem trobar en el seu darrer llibre, tot això amb el president Quim Torra, avui aquí al Bon Dia Montblanc. De seguida l'escoltarem i també escoltarem el montblanquí Roger Vella, que va guanyar aquest divendres la primera edició de l'Olla de Núria Nocturna. Aquest jove montblanquí va ser el primer classificat i hem volgut parlar amb ell també per conèixer doncs, com ho va viure tot plegat. Això serà aquí al Bon Dia Montblanc. No us ho perdeu, comencem. I arrenquem, com sempre, repassant la previsió del temps. Una previsió del temps que té la mirada posada en les altes temperatures que s'esperen també avui en aquests propers dies a tot el territori català. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya amb la Carme Farnell. Carme, molt bon dia.
Bon dia, arrenquem avui aquesta jornada amb aquest domini del sol i amb aquesta temperatura tan i tan suau. I és que a hores d'ara tenim valors de 20 graus, 21 graus en molts indrets del sector, sí que a la zona de la Conca de Barberà o bé de l'Alt Camp la temperatura és una miqueta més suau, però tot i això amb valors que es mouen entre els 16 i 18 graus. I des que de cara al migdia també l'ambient ha de ser força càlid aquí en aquestes dues comarques on ara mateix l'ambient és més agradable, de cara al migdia és on també ha de fer més calor. I és que en punts de la Conca de Barberà s'espera que la temperatura màxima pugui pujar a valors de 34 graus o dels 33 graus a la zona del Priorat o bé cap a l'Alt Camp aquests 30 graus. Sí que cap a la zona més propera a la costa i a causa d'aquest vent de component sud-est la temperatura màxima no serà tan alta però sí que l'ambient serà càlid. Ha de fer sol durant bona part del matí i arribaran alguns núvols mitjans de cara a la tarda. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies i bon dia. Aquesta és doncs la previsió del temps per avui.
L'actualitat de Montblanc i la Conca de Barberà a Bon Dia Montblanc. De dilluns a divendres a la teva ràdio local.
I ara passen gairebé 8 minuts de les 10 del matí. L'expresident de la Generalitat, Quim Torra, va ser ahir a Montblanc per presentar el seu darrer llibre, Les Hores Incertes, del segon volum del dietari de Canonges, el primer, Les Hores Greus. Un llibre que es va presentar ahir a la Sala de les Corts Catalanes del claustre de Sant Francesc i que parla d'una part important del seu mandat difícil amb la gestió de la pandèmia, des del mes de maig del 2020 fins al setembre del mateix any, quan va ser inhabilitat. Moments complicats, també de relació amb el govern espanyol, difícil en la gestió de la pandèmia de la Covid-19, que recordem-ho va començar al març del 2020. Aquests primers mesos els explica precisament el seu primer llibre del dietari de Canonges, Les Hores Greus. Ahir vam poder parlar amb el president Quim Torra, que a la presentació va estar acompanyat de l'alcalde, Josep Andreu, i també de l'exdiputat d'Esquerra al Parlament de Catalunya, l'Espluguí Ferran Civit, que també va estar ahir a la presentació del llibre. Com dèiem, una presentació que va comptar amb una sala de les Corts Catalanes amb força gent i que va permetre escoltar l'expresident Quim Torra. Avui, a Ràdio Montblanc, us oferim una entrevista amb l'expresident de la Generalitat.
President Torra, bona tarda.
Bona tarda.
Avui és a Montblanc, ara de seguida presentarà el seu darrer llibre, aquest Dietari de Canonges, la segona part, Les hores incertes. Avui ha estat a Montblanc, ha visitat Montblanc, què tal, com ha anat el dia?
Ah, magnífic, magnífic. He pogut treballar també una estona a l'arxiu aquí de Montblanc per una recerca sobre Sant Jordi i després he pogut visitar les noves actuacions que s'han fet a la muralla. Realment, sempre que vens a Montblanc és fantàstic.
De fet, a Montblanc tenia una relació especial. Per la Setmana Medieval, quan éreu president, li van donar l'espasa d'honor. Abans vau ser també pregoner de la Setmana Medieval, quan en el seu moment la festa va venir a Auborn, quan era el director. Hi ha una relació especial aquí a Montblanc, eh?
Molt, i estic molt content, a més, d'haver portat la festa medieval a Barcelona en aquella jornada inoblidable, perquè d'alguna manera va arrencar tota la comitiva des de la plaça Sant Jaume i per uns moments semblava ben bé que el Sant Jordi que hi ha a la façana del Palau, aquella escultura, hagués baixat i s'hagués transformat. I des d'allà vam anar des de Sant Jaume fins al Born i després, efectivament, que va haver vingut aquí a Montblanc, doncs ha sigut sempre una gran experiència.
Avui presenteu el darrer llibre, la segona part d'aquest Dietari de Canonges, Les hores incertes. President, quan va passar de ser greu a ser tot plegat molt, molt incert?
Sí, de fet no hi ha un tall, les hores incertes van ser greus i les greus incertes. Però em va semblar que en aquell període comprès entre el 15 de març i el 30 d'abril, no, aquells 45 dies, que moren 12.000 persones a Catalunya, valia la pena donar-los potser un tractament especial, d'aquí que aquest dietari que és únic, el partís en dos, i aquelles, el títol és Les hores greus. Les incertes són, perquè si ens situem tots plegats, doncs en aquell estiu del 2020, no? En aquella primavera estiu del 2020, semblava que bé, començàvem a poder sortir, hi havia una certa... vam poder passar un estiu encara doncs, amb una certa mobilitat, i per tant no sabíem ben bé què podria passar amb el virus. Després ens vam adonar que no, que el virus ens tornava a guanyar i van haver-hi 5 onades més, no? I això pel costat, diguem, de la malaltia. Per l'altre, hi havia la incertesa sobre el meu futur polític, no? De quan seria inhabilitat, i vulgues o no, eren dos incerteses que jo portava alhora.
Dietari de Canonges, perquè ho va començar a escriure quan precisament va estar confinat a la casa dels Canonges, no?
Exacte, sí. Com saben, jo... De fet, primer vaig decidir autoconfinar-me amb el meu equip per poder fer el tractament d'allò que no sabíem ben bé que arribava, no? De fins a quin punt podia ser tan greu, però va resultar que just el mateix dia que ens vam confinar ens van fer unes proves i resulta que jo em vaig encomanar i vaig haver de fer fora tothom. Per tant, jo em vaig quedar sol al Palau, a Canonges, durant un mes, perquè van ser 15 dies més 15 dies, i d'aquí una mica el títol d'aquest dietari.
President, segurament, evidentment, va ser el més dur del seu mandat, aquesta pandèmia que va enganxar de ple el mandat, evidentment, va ser el més dur, no? Ja quasi que és una afirmació, quasi que no és ni una pregunta, va ser el més dur, no?
Sí, va ser el més dur. De fet, ja gairebé va ser un extra del mandat, per si us recordarà que el gener del 2020 jo havia donat la legislatura per acabada perquè creia que no tenia el recorregut polític, jo, com jo l'havia entès, és a dir, d'avançar cap a la independència. I mentre estàvem intentant aprovar uns pressupostos, com va acabar sent, va arribar la Covid. Per tant, però certament, em sembla que ha sigut uns fets catastròfics que han marcat no només la història del nostre país, la història de la humanitat, no? I que feia anys que no vivíem una tragèdia d'aquestes magnituds. I tot el país la va patir. D'altra banda, també, i avui crec que en parlarem en la presentació del llibre, jo com a president també visc un moment extraordinari de país, que és un moment en veure com reacciona la ciutadania del país davant d'aquesta situació, com tripliquem els llits d'UCI, com els serveis, no només del personal sanitari, també el personal educatiu, els serveis, els servidors essencials del país, doncs estan sempre al seu lloc, com voluntaris van a veure els avis que es quedaven sols a casa. Va haver-hi també un punt de solidaritat extraordinari.
Ara, amb la perspectiva del temps, clar, vau estar al capdavant del govern en aquell moment, prenent decisions molt difícils, segurament a vegades amb molts dubtes a l'hora de prendre-les. Amb la perspectiva del temps, què hauria fet diferent?
Jo hauria fet exactament el mateix, jo hauria confinat el meu país tal com ho vam demanar i no 15 dies després com el senyor Pedro Sánchez doncs va acabar acordant. Jo hauria fet obligatòria les mascaretes tal com ho vaig demanar, jo hauria tirat endavant malauradament, moltes iniciatives que el govern espanyol no va tirar endavant i nosaltres no en teníem les competències. Estic pensant en subsidis pels pares que s'havien de quedar a casa, estic pensant en ajudes per les empreses, estic pensant doncs, en compensacions a la gent que s'havia de quedar a casa i no podia anar a treballar. Tot això, justament, de tot això va el llibre. Jo penso que el primer llibre, Les Hores Greus, és un llibre de solitud, però aquest segon és un llibre d'impotència, és adonar-te que, com a president del teu país, tu no tens ni les eines ni la capacitat legislativa i d'imposar allò que tu creus que és urgent i necessari pel teu país. I, per tant, jo surto, si em permeten, d'aquesta experiència amb el convenciment de que la independència és més necessària i més urgent que mai.
Va ser una mostra més de la poca entesa amb el govern espanyol, d'aquestes relacions difícils, complicades amb el govern espanyol?
Bé, és que jo pràcticament no em vaig tenir mai de bones amb el govern espanyol. De fet, jo sempre vaig considerar el govern espanyol el meu adversari, l'adversari de Catalunya. Aquell govern havia posat els nostres companys a la presó, havia enviat altres a l'exili, ens estava reprimint. Jo i els oients jutjaran la meva presidència com va anar, però una cosa sí que vull deixar molt clara, i va ser una línia vermella que jo no vaig traspassar mai. Per mi, sempre el govern espanyol va ser l'adversari. I, per tant, el que em decep de l'actual situació política és que ara l'independentisme és el que dona estabilitat al govern espanyol. Vull dir que això sí que és com la nit i el dia i crec que és un greu error que està cometent l'independentisme ara mateix.
Aquest segon llibre va, com dèiem, des del mes d'abril o març fins a la seva destitució al setembre del 2000, destitució de la seva inhabilitació al setembre del 2020. Com va viure aquells moments, president?
Amb aquest neguit, amb aquesta ràbia de donar-te que l'estat espanyol està constituït sota el principi de la indissoluble unitat de la pàtria, garantida per la Constitució, que és alhora garantida pel poder judicial i per l'exèrcit. No? I que, per tant, el moviment per treure-se'n de sobre, que haurien estat doncs, l'ordre de retirar les pancartes, hauria estat qualsevol altra cosa, doncs, com que l'estat espanyol utilitza qualsevol eina que té al seu abast doncs, per tota aquella gent que el molesta doncs, fulminar-la, doncs, que estava en marxa. I aquells veure't impotent de no poder-ho aturar, no? De que això ho aturarem als tribunals europeus, però ja serà massa tard.
Quin futur li veu l'actual govern de la Generalitat?
A mi el que em sap greu de l'actual moment que vivim és per tota la lluita que porta el moviment independentista, molta gent, milers de ciutadans s'han deixat la pell, volent avançar, i jo en aquests moments malauradament no veig que es vulgui avançar de cap de les maneres i que estem en una situació d'impàs i una situació molt grisa. No? I això m'hi revelo. Penso que si estem en un procés d'independència hem de seguir avançant, costi el que costi, i amb els sacrificis personals que facin falta, perquè aquest és un moviment col·lectiu i, per tant, si a tu t'inhabiliten, doncs vindrà una altra persona i en aquest dia vindrà una altra persona. I jo no veig que hi hagi un horitzó per anar a la independència ara mateix.
Ja per acabar, no sé si aquestes presentacions de llibres serveixen també per copsar una mica aquest ambient del país, de la gent, serveixen també per això, la presentació d'avui?
Molt. A mi m'estan servint moltíssim perquè, bueno, gràcies a Déu, doncs ve molta gent a les presentacions, tinc l'oportunitat de parlar amb molta gent, i constato doncs, des de la decepció l'emprenyamenta, no? Que és bàsicament on se situa ara la majoria de l'independentisme català. I sap molt de greu que ara ens trobem en aquest moment. Jo intento també donar aquest punt d'esperança i de confiança a la gent. Hem de tornar en aquell moment del 2015 en el que vam ser capaços de posar els partits entre dos carrils i empènyer-los cap a que avancessin, no? Els polítics ens han de tenir més por als ciutadans que als jutges, fins que això no passi, fins que no tornem a pressionar els partits perquè tirin, serà molt difícil que el moviment independentista doncs assoleixi els seus objectius.
President, gràcies avui per haver-nos acompanyat, per haver dedicat aquesta estona, que vagi molt bé la presentació del llibre.
Moltes gràcies a vosaltres.
L'actualitat de Montblanc i la Conca de Barberà a Bon Dia Montblanc, de dilluns a divendres a la teva ràdio local.
Era la conversa que manteníem ahir amb Quim Torra, l'expresident de la Generalitat, que va ser a Montblanc i vam parlar amb ell abans de començar la presentació del llibre. També ahir vam parlar amb Roger Vell, el montblanquí, que ha guanyat la primera edició de l'Olla de Núria Nocturna. És una cursa de 12 quilòmetres que té la peculiaritat que es fa de nit i que va disputar per primera vegada també de nit sota la llum de la lluna. El Montblanquí va fer un temps d'una hora, 18 minuts i 36 segons i es va convertir en el primer classificat. Avui també hem volgut parlar amb ell.
L'entrevista del dia.
Montblanquí Roger Vella ha guanyat la primera edició de l'Olla de Núria Nocturna. Se celebrava aquest cap de setmana. De fet, ahir es va fer l'Olla Clàssica, ahir diumenge, i, si no m'equivoco, el divendres a la nit es va celebrar aquesta edició nocturna de l'Olla de Núria. I, com dèiem, un montblanquí ha estat el primer classificat, el Roger Vella. Roger, molt bon dia.
Bon dia.
I felicitats.
Moltes gràcies.
Suposo que vaja, contentíssim, no?, d'haver guanyat, de ser el primer classificat d'aquesta primera edició nocturna, eh?
Sí, sí, jo no ho esperava en ningú moment, però les condicions dia al dia, doncs, va sortir tot bé i mira, al final vaig poder guanyar.
Escolta'm, explica'ns una miqueta com funciona. No sé si tu havies anat mai a l'Olla de Núria, quina diferència entre l'Olla Clàssica. Evidentment, la diferència principal és que és de nit, això és evident, però no sé si hi ha alguna diferència més. Què ens pots explicar, Roger?
Sí, doncs mira, canvia una mica el recorregut, ja que l'Olla Clàssica puges directament al Puigmal i és una miqueta més llarga. En canvi, a la nocturna, pujàvem pel coll de Finestrelles directament fins al pic de Finestrelles. O sigui, retallàvem com els primers 5 quilòmetres de l'Olla Clàssica i res. Tot l'altre és gairebé el mateix, però l'únic que ho fas gairebé tot de nit. Jo vaig agafar gairebé la meitat de la cursa de dia, però clar, tota la baixada ja la vaig fer de nit, amb el frontal i... És una altra cosa i és molt... Jo ho recomano bastant perquè, sobretot pel tema de vistes i tot això, a l'última hora del dia, a l'última llum, molt maca la cursa.
Clar, com a experiència, com a veure l'entorn d'una manera diferent, quan es cau el sol i es fa de nit, suposo que ha de ser, si més no, especial, no, Roger?
Sí, sí, sí. Com tu dius, O sigui que arribar al cim i veure com es pon el sol... I tot, o sigui, és un moment únic. I, a més, si tenim un dia com el que va fer el divendres per la nit, va ser molt especial.
Quin temps va fer? El temps va acompanyar, entenc, doncs, eh?
Sí, sí.
Sí, eh?
Feia una mica de fresca, o sigui, crec que dalt al cim estàvem a 7-8 graus, però, clar, no bufava gens el vent i, a més, estava el cel bastant despejat. Teníem molt bones vistes i, clar, amb la posta de sol a dalt al cim... Va ser molt, molt maco.
I, escolta'm, com és que vas decidir? Va, m'hi presento, faig aquesta experiència nocturna, no sé si tu habitualment t'agrada córrer de nit. Com ha anat tot plegat, Roger?
Doncs mira, jo en principi volia fer l'Olla Clàssica.
Sí.
Però, clar, s'acaben els dorsals molt ràpid. I vaig veure que tenien aquesta edició nocturna i com que em vaig quedar sense dorsal per l'Olla Clàssica vaig dir, va, mira, m'apunto això que és nou i mira... A veure què tal. I doncs em vaig apuntar i mira, molt bé.
I escolta, vas fer un temps d'una hora, 18 minuts, 36 segons. Això no sé si és molt, és poc. Tu que esteu acostumats a fer aquestes curses, com ho valores tu?
Ah, jo estic molt content. Sí, és bon temps, és bon temps. Sobretot a la pujada vaig assolir em vaig trobar molt bé i vaig fer molt, 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 molt bon temps fins dalt al cim de Finestrelles.
Clar, deies que tu vas començar de dia i vas acabar després de nit. Entenc que, clar, si qui va fer més estona de cursa, diguéssim, va estar més temps de nit corrents, entenc, eh?
Clar, clar.
Clar, clar, depèn del temps que fessis, eh?
Jo, perquè m'entenguis, vaig arribar dalt al cim de dia que encara s'hi veia. Però, clar, molta gent ja va arribar dalt al cim que va haver d'obrir el frontal.
Clar, que ja era negra nit, eh?
Sí, bueno, sí.
I escolta'm, no sé si ahir hi vas anar a veure l'olla clàssica, vas veure l'ambient, perquè és una d'aquelles curses, no? Una de les clàssiques de curses de muntanya que hi ha a Catalunya, una mítica cursa. No sé si ahir també vas veure una mica l'ambient o vas aprofitar també el cap de setmana per fer altres excursions. Com ha anat tot plegat?
Sí. Vaig aprofitar tot el cap de setmana i, doncs, el que tu dius ahir, vaig aprofitar per pujar cap a Núria i veure una mica l'ambient. Vaig pujar fins al coll de Nou Creus, i doncs allí vaig avitollar alguns amics que tenia corrent l'olla clàssica i res, és una altra manera de veure aquest món de les curses i també gaudir-ho. Uh-huh. Perquè quan estàs tu corrent, doncs no veus l'entorn, no el disfrutes igual, poder.
El Roger és un habitual de totes les curses que es fan a Montblanc, eh? Sempre és un dels participants. No sé si n'havies fet algunes més a fora de Montblanc o és de les primeres o què, Roger?
No, sí, jo vaig competint.
Sí, eh?
Sí, aquest, bueno, porto ja 3 anys amb el Centre de Tecnificació de Catalunya.
Ah, val, molt bé.
De curses per muntanya, i doncs sí, anem, sobretot fem curses de Copa Catalana i a vegades fem alguna a nivell internacional, també.
Molt bé, o sigui que
ja... Passat, vam anar a Itàlia, sí.
Ah, molt bé, o sigui que ja estàs posat al 100% en això, eh?
Sí, bastant.
I ara teniu calendari de curses, o ara que arriba l'estiu la cosa fluixa, com va això?
Ara la cosa va fluixa bastant, ja que... O sigui, la temporada, més o menys, clar, tots els campionats i tot ho fan del març fins al juny, més o menys. I ara ja... Estic pensat la setmana que ve fer la de la cursa Sant Joan, aquí
sí,
a Montblanc,
sí.
A veure què tal, i després, juliol i agost, bastant de... si alguna cosa es correrà, i si no, doncs, disfrutar una mica de l'estiu, també.
Clar,
i després, al setembre, tornem a engegar.
Clar, la calor no ajuda gaire per córrer, eh? No és gaire bona aliada, eh?
Bueno, okay. Si t'acostumes...
Sí, també.
Si t'acostumes encara, però... Costa una mica,
no,
sí.
No és el millor, que si fa fresqueta i és de nit, escolta'm, encara millor. Doncs sí. Escolta'm, Roger, gràcies per avui haver-nos atès una estoneta, vaja, creiem que valia pena parlar amb tu, guanyador d'aquesta primera edició de l'Olla de Núria nocturna, un clàssic de les curses de muntanya, enguany amb aquesta versió nocturna que el Roger va quedar en primer classificat. No sé, què, ja per acabar, Roger, què destacaries, què és el millor d'aquesta cursa, que és ara abans ho deies, això de que es faci de nit, de veure, però vaja, a nivell també competitiu, a nivell de esportiu, diguéssim, que és el millor d'aquesta cursa?
Jo crec que, mira, el millor d'aquesta cursa, a part de ostres, el nivell paisatgístic i en el moment que trobes que és de nit i que es pon el sol i tot això, després de l'acabada cursa, l'ambient que s'hi cou allí és molt maco, ja que ens vam fer un sopar, després hi havia música i així, i, ostres, allí, per molt que siguis el primer o l'últim, doncs és un ambient molt familiar i, ostres, em va semblar molt, molt, molt guai aquest ambient.
Molt bé, doncs amb això ens quedem. Roger, gràcies, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Són les dues converses que manteníem ahir, que us oferim avui per, vaja, que copsa també l'actualitat de Montblanc, una actualitat que també ha passat aquest cap de setmana per la celebració del 40è aniversari de la posada en marxa de la xarxa d'arxius comarcals de Catalunya, que es va celebrar a Montblanc. Aquesta és la crònica dels companys de TAC12.
Montblanc ha acollit la celebració del 40è aniversari de la posada en marxa de la xarxa d'arxius comarcals, una efemèride que coincideix justament amb la Setmana Internacional dels Arxius. L'antic hospital de Santa Magdalena, seu de l'Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà, va rebre arxivers, tècnics i investigadors d'arreu de Catalunya. Un centenar de persones van assistir a taules rodones per valorar l'estat actual dels arxius i plantejar quin futur els espera. Amb tot, l'esdeveniment posava en relleu el paper dels arxius en la cultura i la funció de salvaguarda del patrimoni.
Us animo a seguir treballant entre tots i totes per tal que els arxius es percebin com el que són, espais pel coneixement i la salvaguarda de la nostra memòria col·lectiva, fent-los accessibles i permeables a tota la ciutadania. des de la singularitat de cada municipi a la diversitat d'aquest ric patrimoni que atresoren.
La importància i el bon estat de salut dels arxius passa per unes bones condicions. Generalitat, Ajuntament de Montblanc i Consell Comarcal estudien la situació de l'arxiu de la Conca, atesa la problemàtica d'espai.
Vam tindre la riuada que va quedar al límit de que no es fes malbé cap document. I a partir d'aquí ens vam posar a treballar junt amb el Consell Comarcal, amb la Direcció General d'Arxius, per mirar de buscar una nova ubicació en un espai que no fos vulnerable com aquí per la inundabilitat.
La jornada va ser presentada i dirigida per la periodista Eva Pomares.
Montblanc, les notícies de proximitat a la teva ràdio local. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
I fins aquí el repàs a l'actualitat de la jornada d'aquest dimarts 14 de juny. Nosaltres hi tornem demà puntuals a les 10 del matí. Que vagi bé. Adéu-siau.